Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé 2 minuts a les 12 del migdia. Us informa Júlia Julbe. Els bisbes de la província tarraconense han iniciat avui una reunió que fins demà tractarà la realitat de les 10 diòcesis que la composen. Precisament, el cardenal Omella, en una entrevista que Ràdio Estel emetrà íntegrament aquesta tarda al programa Sense Distància, parla dels relleus episcopals pendents a Catalunya. S'ha adreçat especialment als creients de Girona, que des de fa més d'un any esperen el nomenament del seu bisbe.
Sí, no, que no perdin l'esperança, tot està en marxa. El que passa és que no va haver vegades el de pressa, lo ràpidament que nosaltres ens agradaria. Però jo els recordo sempre en ells, primer, que no s'oblide, Roma no s'ha oblidat de que Girona està sense bisbe. Però que no oblidin que han hagut diòcesis que han tardat més. Jo vaig ser administrador apostòlic d'Osca i de Jaca durant 2 anys i mig. Ells porten 1 any i una mica més.
En aquesta entrevista, Omella també ha explicat que l'arxidiòcesi de Barcelona ha iniciat el curs amb molts reptes i també grans il·lusions en el treball. Aquest matí se sortegen les entrades per visitar la Basílica de la Sagrada Família durant les festes de la Mercè. Són 15.000 entrades gratuïtes pels dies 22, 23 i 24 de setembre. Tots els ciutadans interessats tenien temps, fins avui, concretament a les 10 del matí, per inscriure's. Els gestors del temple expliquen que durant les portes obertes els afortunats podran veure tot allò que no es pot veure habitualment. Els visitants, per exemple, veuran de prop les escultures que coronaran les dues torres dels evangelistes Joan i Mateu i descobrir espais no visitables a través de l'experiència de realitat augmentada. També podran visitar l'hort del Cimaci, l'interior de les cobertes i l'interior de la Torre de la Mare de Déu. Més qüestions en plana política. El ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, contesta el president del grup municipal Tries per Barcelona, Xavier Trias, i diu que és fals que el Partit Socialista orquestrés el cop d'estat del 23F. Ho ha dit en una atenció als mitjans des de Barcelona per inaugurar l'exposició Nosaltres, les Europees. Judit Caselles.
Bolaño respon a Trias que les declaracions que ha fet són falses i que no tenen cap mena de fonament històric.
Quiero manifestar, pues desde luego, mi respeto a la figura política de Xavier Trias, aunque haga declaraciones de este tipo que no tienen ninguna base ni histórica ni fáctica. Los diputados socialistas, las diputadas socialistas, fueron rehenes, como todos los diputados del Congreso de los Diputados en aquel golpe de Estado del 23F.
Bolaño ha evitat respondre si avui es veurà amb algun membre negociador de Junts o Esquerra, aprofita la seva visita a Barcelona i a reiterar que qualsevol acord per la investidura ha de servir perquè el clima polític a Catalunya no torni a ser el del 2017.
Moltes gràcies, Judit. Més qüestions. El catedràtic de Geologia i Física de la Universitat de Barcelona, Javier Martín Vide, ha assegurat als micròfons de Ràdio Estel que els 3 propers mesos seran força plujosos, però no serà suficient per acabar amb la sequera que pateix Catalunya. Vide també ha explicat que les pluges del darrer cap de setmana no han servit per fer créixer les reserves d'aigua que hi ha als pantans de Catalunya.
Nuestros embalses, que están situados en general en las cabeceras de los ríos, no se han beneficiado apenas se han beneficiado de esas lluvias, ¿no? Es decir, que no es tanto lo que llueve, sino dónde llueve, la oportunidad en el espacio para que se pueda resolver la sequía hidrológica.
D'altra banda, el professor no creu que ni la ciutat de Barcelona ni tampoc la seva àrea metropolitana hagin de patir talls a l'aigua de Boca en els propers mesos, tot i reconèixer que la situació és crítica. Les 12 i 5 minuts, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva, amb Anna Closa.
En clau blaugrana, el central del primer equip, Ronald Araujo, ha tornat a entrenar amb el grup després d'un mes apartat del terreny de joc. L'uruguaià es va lesionar a meitats d'agost del bíceps femoral de la cama esquerra i després d'aquest entrenament podria rebre l'alta mèdica. Per tant, tot fa pensar que Araujo podria disputar el primer partit de Champions de demà, on els blaugrana reben l'Anvers de Bèlgica a les 9 de la nit des de Montjuïc. Ara caldrà veure què decideix Xavi Hernández, que a 3:15 donarà la llista de convocats i farà l'habitual roda de premsa prèvia, on també hi haurà Oriol Romeu. I aquest dilluns, la nova seleccionadora femenina de futbol, Montse Tomé, donarà la seva primera llista de convocats per als dos propers compromisos de la Nations League. En aquesta llista, que es publicarà al llarg del dia d'avui, no hi haurà cap de les 39 futbolistes que divendres es van comunicar que no volien ser seleccionables. Entre elles hi ha totes les mundialistes, excepte les dues jugadores del Real Madrid, Atenea del Castillo i Claudia Zornoza, que es van desmarcar. Dijous, la selecció espanyola ha de viatjar a Göteborg per jugar divendres contra Suècia i el dia 26 rebran el Suïssa a Còrdoba. Es tracta d'un dels partits de la Nations League que també són classificatoris per arribar als Jocs Olímpics de París de l'any que ve.
Moltes gràcies, Anna. Més informació d'aquí una hora a la una del migdia. Tot seguit us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La Caravana, un programa sobre rodes. Assumptes interns amb el perfilador i criminòleg Xavi Álvarez.
Vinga, va, 8 minuts que passen de les 12 del migdia. Ja tenim el perfilador i criminòleg Xavi Álvarez de l'estudi de Ràdio Estel i de la Caravana. Xavi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Abans d'obrir aquest cas, que em sembla que és una mica espeluznante, que deia aquell, Núria Ros, posa'ns en antecedents.
Avui en Xavier ens endinsarà en el cas de la Beth Thomas, la història d'una nena nascuda als Estats Units i que el seu cas va revolucionar les sensibilitats dels nord-americans. La Beth Thomas, coneguda com la nena psicòpata, provenia d'una llar desestructurada on va adquirir conductes molt violentes per l'edat que tenia. El cas va ser un escàndol per les declaracions de la nena, que encara quan només tenia 6 anys ja explicava de manera tranquil·la i oberta la seva intenció per matar el seu germà més petit i els seus pares adoptius. D'aquest cas es van fer adaptacions cinematogràfiques, un documental i alguns llibres. Avui en Xavier ens ve a descriure les vicissituds del cas de la mal anomenada nena psicòpata i ens promet atenció que la cosa no acabarà tan malament com ens pot semblar.
Gràcies, Núria. Espera, que la cosa no acabarà tan malament com ens pot semblar, ens deia la Núria.
No, no, no.
Però clar, quan jo llegeixo Beth Thomas, més coneguda com la nena psicòpata, penso...
Ojo. És un titular interessant, eh?
Ojo. Sí, sí, sí. Quina és la història de Beth Thomas?
Bueno, aquest cas l'he portat perquè moltes vegades hem parlat de com es construeix a vegades un assassí en sèrie, una persona molt violenta que comet homicidis, i aquest és un cas exemple.
Per tant, és allò que sempre pregunto a tots els casos que porteu.
Te l'he portat.
Aquest és paradigmàtic.
Te l'he portat.
Val.
Val? La història de Beth Thomas, més coneguda com la nena psicòpata, ella només tenia 6 anys quan els ulls blaus d'aquesta nena van impactar a la ciutat americana. Després que un documental sobre la seva vida fos a més a la televisió pública. Aquest documental recollia una entrevista on, de manera impassible, la noia narrava com intentava assassinar el seu germà petit. Sí. I en quin moment pretenia matar els seus pares adoptius. I per què havia robat certs ganivets de cuina familiar que havia amagat per cometre aquest fet, a més a més.
Una pel·lícula, això, eh?
Sí, és que, bueno, és que hi ha una pel·lícula sobre això.
Hi ha pel·lícula, també?
Hi ha pel·lícula, hi ha llibre, pel·lícula, documental...
Mare Déu!
Tot. Això és vale. Estats Units d'Amèrica i full time.
Clar.
L'enregistrament d'aquest documental del 90, traduït es deia La nena de la fúria, i que podeu trobar a les xarxes. Vale? És, és un documental obert.
Per tant, deixa'm preguntar-te, Xavier, d'on venia aquesta conducta violenta d'aquesta nena?
Aquí ve una mica la construcció d'aquest tipus de perfil. La Beth i el seu germà petit, en Jonathan, van perdre la seva mare quan ella només tenia un any i el nen era un nadó. Tots van quedar a la tutela del seu pare biològic. El pare no els va donar una llar molt maca, que diguéssim. Varen patir maltractaments i abusos. De fet, quan els serveis socials els van rescatar, el seu estat no era bo. Tots dos tenien signes d'haver estat maltractats i abandonats, i les seves condicions d'alimentació i higiene eren molt precàries. La Beth presentava marques d'haver estat abusada sexualment pel pare biològic. I, com a anècdota, diguéssim, macabra, podia passar un dia sencer, sola i amb una caixa de cereals per menjar.
Mare de Déu. Drama,
És un drama, És un escenari truculent. Clar. Llavors dius, bueno, anem construint les peces del trencaclosques. El germà petit vivia recolzat en un bressol envoltat de bolquers bruts i el seu cap estava deformat perquè havia passat massa temps en la mateixa posició. Val? Tenia, diguéssim, el front pla, tenia protuberàncies, el nen tenia 7 mesos i li faltava l'estímul del moviment. Val? No podia aixecar ni donar-se la volta. La Beth també només tenia un any i mig, però la traumàtica experiència anava a marcar la seva personalitat. El desenvolupament i els vincles socials que tindria vindrien marcats per aquesta situació. La Beth es recordava de tot, encara que trigaria un temps a aparèixer els estralls que va patir. El patiment subjacent tard o d'hora acaba sortint, Joan? És a dir,
sí, eh?
Sí, sí.
Per tant,
som una gravadora de records i d'emocions.
Bona, aquesta.
Som
la guardo,
això,
aquesta. Un trauma, perquè entenc que és trauma, ha de significar sí o sí que allò, i no parlo d'un assassinat, afecti a la meva conducta?
Mira, t'he dit una cosa. Les ferides de l'edat de la infància són les cicatrius de l'edat adulta.
Llavors, les cicatrius... T'ho has comentat més d'un cop, en aquest programa?
Sí, les cicatrius és com tu ho portis. Més o menys visibles. Depèn de les teves capacitats i el que vas adquirir durant el temps. Va. Però sempre hi ha el trauma. Sí? Si sempre està present. Tu pots portar-lo de millor manera o de pitjor manera, però ja estarà,
Va. Sí? Va. Sí. Tinc una pregunta, però me la reservo per més tard.
Perfecte, cap problema, per això estem aquí. Va, la Beth i el seu germà van ser adoptats per una parella cristiana que no podien tenir fills. Va. La mare va considerar que l'arribada dels dos nens com la resposta al seu somni, però cap dels adults esperava que els nens tinguessin problemes emocionals tan greus.
Clar, tu diràs, venint d'on venien...
No són nens dolents. Són nens
amb problemes emocionals
greus. Cuidado. De fet, tot semblava anar bé fins que la cosa es va començar a torçar. De fet, hi ha una pel·li que mostra, clar, de forma més cinematogràfica, com es comporta aquesta nena i fa hasta por, com es comporta.
No, és una mica... em perdonarà molta gent, però segur que a tothom ho té al cap quan digui el nom de la pel·lícula. Segur que molta gent recorda La semilla del diable.
Ah, sí.
Doncs m'està recordant una miqueta...
Aquest rotllo, eh?
Sí, aquest rotllo macabre.
Falta la música, però cuidado. La Beth va començar a explicar que tenia malsons molt estranys. Aquí comença ja a sobresortir el que dèiem del record, subjacent. I els pares adoptius van adonar-se que alguna cosa marxava. La Beth va començar a manifestar el que havia patit. Els malsons tractaven d'un home, que semblava su pare biològic, que representava això, que ella damunt seu i la faria. Vale? Què passa? Aquí hi ha un concepte important que ja ho hem dit al començament, que és vull matar el meu germà.
Clar, jo no estic entenent la relació. És a dir, si tots dos havien viscut el mateix trauma, sí. Jo intueixo, sense saber-ne res, eh? Sí. Intueixo que el que m'hauria d'aflorar és sentiment de protecció cap al meu germà.
Hauria de.
Hauria de.
Hauria de. Molt bé, ho has dit molt bé. Hauria de. Ja veurem. Amb el pas dels anys, quan ell només tenia 6 anys, va començar a mostrar conductes agressives cap al seu germà, cap als pares i cap als animals domèstics. Cuidado amb les conductes molt agressives cap a animals domèstics. Demostren, en molts casos, una manca d'empatia, que és important. Els seus arrebataments de violència anaven dirigits especialment contra el seu germà, que en una ocasió va ser hospitalitzat després de que la nena li golpegés amb intenció de llevar-li la vida.
Compte aquí, eh?
Cuidao.
Cosa es posa seriosa, ja.
Sí, ella va reconèixer que pensava matar-lo. Altres vegades esperava que els seus pares no la veiessin per a golpejar fortament el seu germà. Hi ha una anècdota que apareix també a la pel·lícula i també en les entrevistes, que són increïbles, eh? De la nena, les verídiques del documental, que havia arribat a dir que, bueno, que li havien clavat agulles en el nen.
Ai.
Sí, és una mica escabrós, eh? Però que tinguem ja espero que tenia cap al seu germà. Aquí s'hauríem de preguntar per què tanta violència i, com tu deies, ara, cap al seu germà.
Clar, no? clar.
Realment aquell noi va patir, com tu deies també, en les mateixes situacions doloroses que ella. Llavors, què representava en realitat el seu germà? És que potser ens hem de parar i potser el seu germà representava la versió més propera aquí.
El pare.
Ahí estem. Vale? Tot un per què, a vegades, a la vida. Encara que no entenguem o no veiem el per què, no vol dir que no existeixi. Vol dir que no estem preparats encara per veure aquest per què.
Era la figura masculina del passat, sí, d'allà
de
on
fet,
vivia.
No ho esmentem tant aquí, però molts dels danys que li feia anaven dirigits al genital del nen. Perquè era, diguéssim, l'eina...
La representació...
Li havia fet mal.
La representació del mal.
Exacte. La situació pels pares adoptius era del tot ingovernable, ja que no aconseguien controlar aquesta nena, no? En un intent per protegir el germà, van arribar a col·locar un pastell a l'habitació de la Beth per tancar-la per la nit perquè no pogués sortir a fer mal al germà. Cuidao. Ni al germà ni a ells.
Clar.
Perquè ella que també volia era, recordem, acabar amb la vida dels pares adoptius. Els seus comportaments destructius la portaven a autolesionar-se fins i tot ella mateixa.
Wow.
No hi ha cap conducta més violenta, Joan, que danyar-se un mateix. Sí? Ah. És, diguéssim, la conducta més aberrant que pots trobar-te quan et danyes a tu mateix, que en principi hauria de ser la persona que més t'estimes. La conducta sexual que mantenia, que eren accions de masturbar-se a la via pública, havia arribat fins al punt de fer-se sang, aquesta nena.
Déu-n'hi-do.
Ja ens estava dient on ella patia més dolor, on ella patia més dolor. No podia explicar-ho, però sí que podia mostrar-ho.
Està molt bé que ens ho expliquis, perquè normalment ho veiem molt a la inversa, amb ulls de gent que no hi entenem de tot plegat, i podem definir la noia erròniament de boja, de macabra...
De dolenta... No, s'està comunicant.
Ah, exacte.
S'està comunicant.
Quan realment s'està comunicant.
Però el procés, el constructe cognitiu de la nena encara no està preparat per ordenar i explicar-te això. Llavors t'ho explica d'una altra manera, que s'han fets.
Val.
La Beth també tenia desitjos d'assassinar els seus pares amb un ganivet, i encara que mai havia matat a cap persona humà, sí que torturava mascotes de la família i va arribar a matar ocells. Això sí. Però aquesta situació es revertirà. Més endavant veuràs que es reverteix, això.
Sí,
espectacularment, es reverteix.
Va.
Els seus actes de violència eren cada vegada més cruels i esgarrifosos. Un dia la mare va descobrir que li faltaven uns ganivets, va creure que era la noia i no li va dir absolutament res.
Va.
Setmanes després, la noia, parlant sobre això, dibuixant un dia, va treure, no?, li va dir frases que estan recollides a l'entrevista com com són els ganivets que et falten, mamà? Compte que li deia mare. No li deia pel nom, li deia mare, eh?
Sí,
eh? La mare li va preguntar quins ganivets i ella diu, no eren platejats i així de llargs? Va agregar la Beth amb un somriure a la cara. Clar, t'imagines el somriure?
Wow. Realment, no, clar, és que...
Sí que t'imagines la semilla del diablo.
Sí, realment.
Saps? Segons ella...
Que sí, com a mare, perdona, has de tenir molt la sang freda.
Clar, és que potser trobes en aquesta situació...
Intentar entendre què és el que està passant.
Clar, i no acabes, no t'arriba ni a espantar perquè et sobrepassa tant aquesta situació que no creus possible el que estàs veient.
Clar.
Saps? A la pel·lícula sí que fa por, eh?
Sí, eh?
Sí que fa por. Val, aquí ens tornem a aturar en aquesta història perquè tot apunta que no hauria de tenir cap final gaire alegre.
Clar.
Aquests episodis violents cap al seu germà i als seus pares d'animals els podem assenyalar com a accions d'ira desplaçada. Val. Aquesta noia el que feia era... diguéssim, desvincular o direccionar de forma errònia la ira que sentia cap a tota la gent que l'envoltava. Uh-huh. I veurem per què, eh? La relació amb els seus companys tampoc era millor. Eren relacions marcades per la violència, la impersonal, mostrava odi, un odi exagerat cap a tothom que l'envoltava. També ens hem de reflexionar. Si la persona que més t'ha d'estimar i protegir, que era el pare biològic de la noia, et fa el que et fa, què diu de l'entorn on vius?
Clar.
Clar. Si tu cries en un entorn que t'estan fent aquest mal, tu què cries?
I si el biològic... I vaig més allà, eh? Si el biològic, que és el que en teoria més t'ha d'estimar, et fa el mal que et fa...
Sí.
Tot l'entorn, que ja no és biològic, no?
Sí. Què és per tu?
Què hem d'esperar?
Correcte. Què hem d'esperar de l'altra gent? Llavors, què fem davant d'aquesta posició de ens protegim? Uh-huh. I queda amb això de que ens protegim, perquè també ho explicaran els professionals de per què es protegir d'aquesta manera. Doncs això, era fent-me meu les paraules d'Enrique Echeburua, del seu llibre Personalitats Violentes, si l'agressivitat és innata i la violència és apresa, quin serà el nivell d'agressivitat d'una nena criada en un entorn d'abusos? Doncs serà alt. I per això quedarà palès quan la varen diagnosticar.
Val.
Van veure que el nivell de violència que desprenia era molt elevat. Uh-huh. La Beta havia estat diagnosticada d'un trastorn reactiu de l'aferrament, que en diuen. Val. Que és un trastorn que caracteritza per dificultats persistents en la interacció social del nen i del comportament inhibit. Emocionalment era tenir un comportament retret cap als seus cuidadors, uh-huh. que generalment comencen abans dels 5 anys. El qual encaixa amb aquest tipus de perfil. Al final és un trastorn que el que fa és no acabes de poder recepcionar bé l'amor que t'envolta. Uh-huh. Val? I això que genera dificultats socials.
Val.
Els seus signes de psicopatia, i aquí anem, havien estat desenvolupats com una forma d'autodefensa davant què? Al món exterior. I per això aquest concepte d'agressivitat innata, perquè l'agressivitat, Joan, és allò que nosaltres tenim per defensar-nos del món exterior, d'allà on ens criem. I la violència és allò que tu aprens del que observes, correcte?
No és el mateix agressivitat que violència?
No.
Bona aquesta, eh?
No. L'agressivitat és el que tu necessites per sobreviure en el teu entorn, el que tu absorbeixes. No és el mateix un nen que es cria en un ambient com aquí a Catalunya, que si te'n vas en un ambient de conflicte com pot ser el Senegal, Sierra Leona, guerres constants, enmig d'una guerra. El nivell d'agressivitat no és el mateix.
Val.
Sí?
I has dit una altra cosa que m'ha criat enormement l'atenció, i és que em deies que el nivell de psicopatia...
Sí.
Havia sorgit, més o menys, ho havies dit així, ara no ho recordo bé, com a autodefensa.
Clar,
exacte.
Exacte. Aquesta manca d'empatia, aquesta violència...
Quan jo pensava que
aquesta...
la psicopatia era una cosa innata i no modificable, a més.
La psicopatia no es pot diagnosticar com a tal fins a partir de que tenen 18 anys, pràcticament.
Val.
Abans se'ls atribueix un trastorn de personalitat.
Val.
Val, antisocial. Però és psicopatia, diguem-se, a partir dels 18 anys.
Val.
Vale? Així ho diuen els experts. Bueno, fins aquí, la conta d'augment, la història de la Beth no pinta bé. Aquí
no,
estem d'acord?
Sí, tant.
Vale. En realitat, tot apuntava que estava destinada a ser una assassina, de totes, com, igual que hem parlat de tots en el programa, i a no sentir empatia. Però el seu destí va ser un altre.
Val. Ens ho deies, que la història...
La història acaba bé, de veritat. De veritat, que acaba bé. Acaba molt bé.
No està pintant gens bé, t'ho dic ara, Xavi. Però
ja et dic que acabarà molt bé. Les repercussions i els abusos, estem parlant de que va ser sotmès a una teràpia extrema, que tots aquests abusos dels quals havia estat víctima, quan era petita, l'havien portat a una ira incontrolable, i això ho tenien clar.
Val.
I la nena tenia malsons, els quals era això, un home que li queia al damunt i la danyava. I tot això ho havien anat estudiant. Preocupats davant la situació, els seus pares òptims van intentar ajudar-la. De diferents maneres, la van portar a innombrables especialistes. Van fer un recorregut per tot tipus de professionals. Les agressions eren incessants fins al punt que era impossible continuar amb una vida sana. La nena no esperava.
Val.
Tot va canviar quan va conèixer el terapeuta Ken Magid, un psicòleg clínic especialitzat en nens. És molt important el tema de que dels terapeutes cadascú té la seva especialitat. I en aquest cas és molt important anar a petar amb aquell que toca la temàtica en concret.
Val.
Val? Aquest senyor tocava menors que havien patit greus abusos i que, traumatitzats durant els primers anys de vida, que no eren capaços d'establir llaços afectius amb altres persones. A més, que treballava amb els nens que no podien acceptar, diguéssim, amor. i eren incapaços, com deia al començament, d'acceptar l'amor.
Què deies abans, eh?
Va. Sí. No tenien consciència i que podien ferir i fins tot matar sense remordiment, perquè el fet del bé i el mal, el remordiment, encara no està creat. Amb nens tan petits. Sí? De fet, els presos, i alguna vegada he comprès que els pitjors són les institucions amb menors, perquè no tenen la consciència de la barrera, la consciència del que estan fent realment greu. Llavors són molt impulsius, els menors. Tot i que la proposta d'aquesta teràpia intensiva de modificació del comportament va basar-se en els fets més greus que ell havia comès. Això ho veiem a la part del documental on va exhibir la televisió americana. Les primeres imatges del reportatge es veu a la Beth dient que el seu germà li té por perquè ella li feia mal. Quan el terapeuta li preguntava per què vol matar el seu germà, i aquí ve la mare dels ous, ella responia: perquè em van fer molt mal i no vull estar a prop de la gent. Comencem ja a
estirar
una mica això, el tema. Un altre moment de l'entrevista va identificar la relació que tenia amb els seus pares. El terapeuta li va preguntar: escolta, tu què els hi faries als teus pares, no? Què li faries, Bet? I ell li va dir: apunyalar-vos. Si els pares escoltaven això, cuidado.
Clar, clar.
Saps? I diu: amb què? Diu: amb un ganivet. Després d'avaluar la base del problema, el psicòleg de la Bet, l'especialista, va considerar que el millor era apartar-la de la família. En el 89 va ingressar a una residència especialitzada en nens amb trastorn d'inclinació, que són un perill per si mateix i per terceres persones. Allà la Beth va conviure amb menors que havien comès delictes a sang freda.
O sigui, ja ho havien perpetuat, eh? Ja
sí,
ho havien fet.
Sí, alguns ja ho havien perpetuat. Ell no havia arribat, però anava pel camí. La teràpia consistia en posar extremes restriccions. La Beth havia de demanar permís per tot, fins i tot per beure aigua i anar al bany. Part de l'objectiu d'aquesta teràpia era construir la seva autoestima, perquè s'autopercebés com una persona que tenia un valor.
Val.
En aquest entorn controlat, la Beth no deixava de mostrar signes de millores i començava a desenvolupar diferència entre el bo i el dolent. Ara sí. Ara comença a veure què és el bo i què és el dolent. Part de la teràpia havia estat donar-li de menjar a diversos animals de granja, recordem que abans quasi que els matava. I en aquest cas, la teràpia amb animals va respondre favorablement. És molt important la relació entre els nens i els animals, ja que estimula l'empatia. Bueno, doncs la teràpia va continuar i a poc, la Beth va començar a interactuar positivament. Fins i tot va arribar a començar a abraçar el seu terapeuta. Ja començava a acceptar i a mostrar amor. Quan creus que va passar de la teràpia fins que aquesta noia va arribar a recuperar-se? Quan valoraríem que podia trigar?
No ho sé, 2-3 anys.
Doncs pues va trigar mesos, aquesta noia.
Mesos?
Mesos. Mesos. Jo havia llegit inclòs que va trigar, no sé si exacte, fins i tot 2 mesos de teràpia intensa, i ella va canviar. Sí, això és important, que l'entorn social i la teràpia pot arribar a canviar una persona en aquest tipus.
El que dèiem, la nena no era així, venia condicionada. Així.
Venia condicionada, val? Doncs tan sols havien passat 2 mesos quan ella va començar a canviar, si bé encara faltaria diversos anys per la seva recuperació completa, fins i tot la Beth va començar a plorar quan ja començava a adquirir els coneixements i els hàbits de diferenciar entre bo i dolent i començar a treballar l'empatia, quan li preguntaven què pensava del passat, ja deia: no, quan danyo altres persones, em danyo a mi mateixa. I va arribar a confessar davant de la càmera, abans de trencar a plorar, aquest coneixement del que feia estava malament.
Val.
Passen els anys. La història s'acaba aquí.
Val.
Passen els anys, i què passa amb aquesta noia quan passen molts anys? La teràpia funciona, no funciona, es converteix en una assassina en sèrie famosa,
bona,
no?
Bona pregunta.
Que, bueno, com que al començament ja vaig dir que acaba bé, acaba molt bé. Aquesta noia va estudiar a la Universitat de Colorado, va estudiar infermeria, en l'actualitat treballa en vigilància intensiva neonatal, a més de dir que la seva vida ajudar a famílies i a nens amb el mateix trastorn que va patir ella mitjançant una ONG que va fundar la seva mare adoptiva.
Boníssim, això, eh?
Què? T'has quedat flipat ara, eh?
Sí, total.
De passar això a això mateix, eh? Increïble. El 2007 va llançar el seu llibre on explicava la seva història per oferir un missatge d'esperança a aquells que pateixen un trastorn com el seu, i el 2010 va guanyar el premi a la infermera de l'any. I els seus companys de treball la van definir com una persona amb una paciència infinita, càlida, afectuosa i amb un increïble sentit de l'humor.
Que bèstia.
Fins aquí el cas de la Beth, no? Molt bèstia. Jo te diré que fa uns anys, en un congrés de perfilació criminal, a Alacant, me recordo una forense que ens explicava anècdotes sobre els nens amb psicopaties, amb trets psicopàtics, i explicava el cas d'un nen que, estant a l'escola, li va clavar un llapis de colors a l'ull d'un altre. Ai. Quan va entrevistar en aquest nano, en aquest menor, el nen els va dir és que el nen era el que millor llegia de la classe i ara ja no llegirà tan bé. Li ha dit, llegirà la meitat de bé perquè li falta un ull. Imagina't.
Bèstia, això.
Molt bèstia. Ens comentava també un altre cas, un nen també, que havia nascut la seva germana petita, i un dia la mare estava cuinant, i de cop i volta, la mare sent fum, olor a fum. Què passava? Va i el porta a l'habitació de la nena, i el nen, el germà, havia rodejat la cuna, el bressol, perdó, amb papers de diari, i havia calat foc.
Uau.
Sap? I això deia... Són trets psicopàtics de nens que, tot i no poder-los marcar com a tal, ja apunten maneres. Vull dir que sí que es diagnostica com a tal quan són més adults,
sí,
però ja poden mostrar trets a la infantesa.
Déu-n'hi-do. Que és interessantíssim el que ens has portat avui, Xavier.
Molt interessant, molt interessant.
Xavier Álvarez, perfilador, criminòleg, moltíssimes gràcies per un nou Assumptes Interns amb aquest cas de Beth Thomas, que sí, ara ja et creuré quan em portis un cas i em diguis tranquil que aquest acaba bé.
Ho has vist?
Sí, com, sí.
Tot i a pesar, sí, a vegades... Pot donar un canvi, això?
No, i a treballar una ONG, a més, formada per la seva mare adoptiva, en fi.
Sí. Sempre hi ha temps, eh? Sempre, amb els nens, sempre hi ha temps de fer-los canviar.
Amb els nens, eh?
Sí. Sí, amb els adults ja
és una altra cosa.
Una altra,
ja és una altra cosa. Xavier, ara sí, ho prometo. El proper dia que vinguis contem el teu llibre.
Molt bé, escolta, cap problema, encantat.
Sí, eh?
Encantat que sigui així.
Xavier, que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància. Amb Ignasi Miranda.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
4 minuts i mig que passen de 2:15 del migdia i ara mateix tornem a obrir les portes una setmana més, un dilluns més, de Viure en Salut, un espai que continua, ja ho sabeu, tercera setmana als matins i ara forma part dels continguts de la família de la caravana, on serà el moment en què Joan Trias, conductor i alma mater d'aquest programa, s'agafa uns minuts per respirar enmig de les seves 6 hores de ràdio en directe, de les seves 6 hores maratonianes, per cuidar-se una mica la gola. Ja sabeu que avui torna després d'uns dies de baixa, per tenir la gola una mica allò tocadeta. Per tant, que respiri el Trias i nosaltres, que ja sabeu, de dilluns a dijous, avui és dilluns, tenim 4 dies per endavant. Aquí en teniu el seient del conductor portant endavant aquest espai. Soc Rafa Sanahuja, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis. Per tant, marxa el Trias una estona i ara torna el nostre doctor de capçalera aquí a Radio Estel. Estem parlant del doctor Jacinto Valverde. De seguida el saludarem. El tenim a Madrid i connectarem amb ell, com cada dia. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la 1 del migdia i fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Doncs ara us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Molt important, ja m'he escoltat la veu donant-nos aquest telèfon de consulta. Aquest espai és per vosaltres. Les portes estan obertes perquè passeu, perquè us poseu còmodes, és casa vostra. Pels qui ens escolteu, obert a respondre els vostres dubtes de salut i benestar. Per tant, ens podeu i ens deveu enviar una nota de veu al nostre WhatsApp. Recordem el número 663-99-30-62. És el nostre WhatsApp d'aquí de la caravana, del directe. També podeu escriure una nota per escrit, com us sigui més còmode, o enviar-nos un correu a lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Us recordo el número de WhatsApp, que és la via més ràpida, 663-99-30-62, i ens exposeu el vostre dubte o pregunta, el vostre cas, i estarem encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Vinga, moment de saludar. Mira, ja tinc ganes, ara fa tres dies i ja tinc una mica de mono al doctor Jacinto Valverde, que ya nos está escuchando. Doctor, buenos días.
Muy buenos días, Rafa, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, de lunes, haciendo este esfuerzo de... Claro, venimos del fin de semana, un poquito de desconexión, tampoco mucho, ¿eh? Porque aquí en la radio al final desconectar del todo es complicado, pero al menos sí que hemos hecho un cambio de ritmo y ahora pues cogiendo el ritmo otra vez de la semana, por lo tanto, bien, bien, bastante bien. ¿Usted qué tal? ¿Qué tal el fin de semana?
También bien. ¿Eh? ¿Sí? Yo sí que también he podido desconectar.
Estupendo.
Como tú. Lo que pasa es que los fines de semana cada vez se hacen más cortos. No sé si te pasa a mí lo mismo.
A mí me pasa. Entre semana cada vez es más largo y el fin de semana cada vez más corto.
Semana se me hace cortísimo. Sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos suerte de poderlo disfrutar.
Exacto. Yo al final, como el chiste, no nos podemos quejar y no nos quejemos porque está bastante bien. Tenemos trabajo, tenemos salud y esto es lo importante. Doctor, sí que quería comentar con usted. No sé si es muy fan de la radio deportiva o qué. ¿O no le gusta mucho?
Sí. Yo suelo seguir los deportes siempre que puedo. No soy aficionado al deporte, mucho.
Estupendo. Yo, a mí esta mezcla entre radio deportiva, o sea, entre radio y deporte, me vuelve muy loco. Y quería comentar, porque claro, hemos tenido este fin de semana la noticia impactante para los amantes del deporte y los amantes de la radio.
Correcto.
Bueno, del fallecimiento de Pepe Domingo Castaño, una institución. Ayer vimos, por ejemplo, unas imágenes, aparte que se guardó un minuto de silencio en todos los campos de España, pero en el Bernabéu fue especialmente sentido porque todo el Bernabéu, a unas, se arrancó a ovacionar a Pepe Domingo, que por otra parte ayer Juanma Castaño confesó que era del Madrid, cosa que se intuía por sus comentarios.
Pero fíjate que no era natural de Madrid.
No, él era gallego.
Era aquí, vivió ya aquí mucho, toda su vida prácticamente, pero sí, la verdad que fue muy emotivo, tienes razón.
Y no sé si se comenta mucho por Madrid. Aquí nosotros esta mañana casi le estamos haciendo un homenaje cada media hora porque estábamos, bueno, todo el mundo que nos gusta la radio y nos dedicamos a esto, pues Pepe Domingo es un referente.
Bueno, aquí yo lo poquito que oigo la radio durante el día, porque no tengo mucho tiempo, que son los desplazamientos, cuando voy vengo del hospital en coche, verdad que siempre, yo cuando he puesto la radio, por supuesto que la primera noticia y el primer homenaje era de cualquier emisora era a Pepe Domingo Castaño, por supuesto, eso está claro, ¿no? Y seguro que hoy a lo largo del día seguirán con sus homenajes.
Y bien,
¿no? Era una persona querida por lo que he podido ver, muchos años en la profesión, muy honrada en su profesión, y eso hace que todo el mundo hable bien de él, ¿no?
Cuando todo el mundo habla bien de una persona, eso correcto. Es una señal, bueno.
Hay un dicho que dice que cuando el río suena, agua llega.
Exacto, y en este caso, pues agua muy pura, agua estupenda, la que nos sirve para comentar la figura de Pepe Domingo. Pero venga, entremos en materia de salud, que es de lo que se trata este espacio, básicamente. Ya sabe que a mí, doctor, me gusta un poco reflexionar en temas generales antes de entrar en las particularidades. Y estaba pensando que a pesar de que las temperaturas pueden ser más frescas, cosa que no está sucediendo en Barcelona, ya os lo digo, porque hemos tenido una noche tórrida y el día hace bastante calor.
Y sois muy calentitos.
Sí, somos gente, nos gusta. nos gusta el calor, digámoslo de esta manera. Bueno, a pesar de que a lo mejor en algunos lugares de España pues puedes las temperaturas ser un poco más frescas, seguimos todavía con esta exposición al sol que sigue siendo relevante en esta época del año. Y claro, yo no sé si nos podría informar un poco sobre cómo cuidar la piel, la importancia de continuar utilizando protección solar, todas estas cosas, y no sé si puede haber algún tipo de, bueno, yo qué sé, de producto de Marnis que en este sentido también ayude con las pequeñas cosas que pueden salir en la piel a raíz de la exposición al sol.
Hombre, vamos a ver, tenemos que tener, todo el año tenemos que tener cuidado con la exposición a los rayos ultravioletas. Bien, es verdad que la incidencia sobre la Tierra es mayor en las estaciones, en el solsticio de verano, que en otras estaciones, pero sobre todo en aquellas personas que tengan una piel blanca, una piel muy sensible, yo creo que deben de tener siempre cuidado con ese tipo de problemas de con los rayos ultravioleta. Y mi consejo es que siempre que salgan a la calle, en las zonas expuestas al sol, que vayan siempre con factor de protección solar. También las personas que tengan enfermedades de la piel. Es muy habitual que la gente tenga distintas afecciones de la piel, llámese rosácea, llámese psoriasis, pero bueno, a la psoriasis le viene bien la exposición a los rayos ultravioleta, la gente que tiene carcinomas epidermoides, hay multitud de patologías que ya se tienen diagnosticadas, que el propio dermatólogo te habrá dicho, pues no conviene que te expongas a los rayos ultravioleta. Entonces, bien, no solamente ya para la gente que tenga una piel simplemente delicada, sino también para el tipo de personas que tengan ya diagnosticada problemas de piel. Y a todos les recomendaría, para mejorar la calidad de su piel, un complemento alimenticio que incorpora los omega 3, que ya lo hemos dicho muchas veces, que es el Omegamar 1200.
Hombre, este es un clásico, ¿eh?
Este es un clásico. Este aporta ese DHA y ese EPA, que es fundamental, omega 3, y que es muy fácil de tomar. Solo tomaríamos dos cápsulas juntitas en una única toma al día.
Pues Omegamar 1200, este complemento alimenticio que nos ayuda a prevenir cualquier pequeño problema que podemos tener con la piel, aparte de otros beneficios que también nos aporta, dos cápsulas al día. Me está diciendo Jordi Carretero, nuestro técnico en este momento, que ha sustituido a José Matoses, que él se lo apunta porque en la calva, los que somos calvos, como Jordi y yo, ya le advierto que somos calvos los dos, nos va muy bien también, y eso lo digo yo, eso es una cosa ya de la vida, de la universidad de la vida. Una gorrita, que Jordi últimamente se está aficionando, nuestro técnico, a las gorritas, se le sienta muy bien. Yo también tengo por casa y eso también es una cosa que ayuda, que no se te queme la cara.
Hombre, vamos a ver, no solamente ya los que no hay, los que no tienen pelo, los que no tenéis pelo, sino los que ya clareamos bastante.
Claro.
Yo, por supuesto, no se me ocurre hacer una ruta o hacer una caminata sin llevar tampoco cubierta la cabeza.
Exacto, pues eso es importante.
Esté donde esté, yo siempre voy cubierto. Me falta la capa ya para ser un clásico, pero por lo menos cubierto voy.
Hombre, yo le imagino con un sombrero tipo Indiana Jones, doctor Valverde, así con esa elegancia, ¿no? Una cosa así.
No, llevo un pañuelo de motero.
¿Pañuelo de motero?
Sí, señor. porque no se me va con el viento y sudo menos. Es muy, muy cómodo, comodísimo.
Oh, pues aquí me ha dejado usted, me ha roto un poco la cintura, ¿eh? No me lo espero. Ahora tengo la imagen del doctor Valverde, que no sé cómo es, tengo que buscarla o ya nos enviaremos una foto, pero con el pañuelo de motero, pues me gusta la originalidad. Venga, recordemos que los productos que nos recomana el doctor, como ahora el Omega Mart 1200, els podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. Podeu també consultar la seva completíssima pàgina web, on tenen allà catalogats tots els seus productes, per, bueno, doncs per buscar quin s'adapta millor a les vostres necessitats, però sobretot us convidem, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Venga, doctor, 15 minutos para llegar a la una. Tenemos minutos por delante para tratar las consultas que nos van llegando vía WhatsApp. Ahora nos recordaba el número nuestra compañera Beth, que tiene una voz maravillosa, por cierto, nunca me canso de decirlo. Tenemos una primera consulta, ella es Laura, tiene 33 años, dice: soy Laura de Sabadell, he notado que mi sistema inmunológico parece estar débil, esto es lo que dice ella, ya que he tenido resfriados frecuentes en los últimos meses. Bueno, aunque sea verano, pues ella ha tenido resfriados. Me gustaría saber si hay suplementos naturales que puedan ayudar a fortalecer un poco mi sistema inmunológico y prevenir enfermedades. También me decía, dice aquí, me gustaría pues alguna recomendación por su parte. Muchas gracias, me gusta el espacio y enhorabuena. Esta es la pregunta de Laura de Sabadell.
Bueno, pues sí, claro que sí, a Laura y a todas las personas que le ocurre esto, como a Laura, o incluso a aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, que simplemente un cuadro catarral se las puede desestabilizar, como son las personas que tienen enfermedades pulmonares o cardiológicas crónicas, sí, o cualquier persona que tenga un sistema inmunológico débil, yo le recomendaría un complemento de Marnis, buenísimo, que incorpora vitamina B6, inmunoglobulinas a través del calostro, jalea real, dos hongos que son activadores del sistema inmunitario, como es el reishi y el shiitake, y propóleo purificado, ¿vale?
Vale.
Todo esto viene en un único complemento alimenticio que se llama Propolvit Defense.
Propolvit Defense.
Exacto. Vienen como dos viales. Recordar a los oyentes que el vial es un frasquito pequeñito,
sí,
que contiene el producto en forma líquida, que hay que agitarlo antes de usar y hay que tomar un vial todos los días antes del desayuno. Mi consejo es por lo menos durante toda la época de otoño e invierno.
Perfecto. Un vial antes del desayuno de Propolvit Defense, un poquito para reforzar este sistema inmunológico, si es que nos están escuchando oyentes y como Laura, pues notan que está un poquito más bajo de lo habitual y por lo tanto tiene consecuencias como pequeños resfriados, etcétera. Claro, a mí me alucina un poco, doctor, cuando usted, y me gusta, me encanta escucharlo, cuando usted nos disecciona un poco qué contiene cada producto, ¿no? Todos estos productos naturales. Y aquí tengo que hacer un pequeño parón porque ha dicho shiitake, setas shiitake.
Reishi y shiitake, sí.
Ya,
son hongos que tienen la capacidad de mejorar esa parte específica de nuestro sistema inmunológico.
Fantástico.
Que es el que se encarga de fabricar los anticuerpos. Entonces, estos hongos tienen esa capacidad, ¿sabes? El reishi y el shiitake. También hay otro, que es el maitake, que también tiene esa capacidad. Pero específicamente son el reishi y el shiitake.
Es que yo voy a comprar a un supermercado que hay unas setas que son shiitake y digo, mira, ahora también los tienen los productos de Marnis. Está muy bien esto. Propolvit Defense, un vial antes del desayuno para prevenir un poquito estos sistemas inmunológicos, como es el caso de Laura de Sabadell, que pueden estar un pelín flojos. Venga, vamos con otra consulta. En este caso es Marc de Tarrasa, tiene 32 años. Dice: tengo alergias estacionales que suelen afectarme cada primavera. Los síntomas incluyen congestión nasal, picazón en los ojos y estornudos frecuentes. Dice: me gustaría saber si hay remedios naturales que puedan ayudar a reducir la intensidad de mis alergias. Dice, además trabajo al aire libre, por lo que es importante encontrar una solución que no me haga sentir somnoliento. Esta es la consulta de Mar de Tarrasa.
Pues claro que sí. Marnis también está atenta a ese tipo de problemas,
sí,
más frecuentes en la población, sobre sí, todo en las personas que vivimos en ciudades muy contaminadas, que cada vez es mayor el efecto de la propia contaminación sobre los problemas de alergia.
Ya lo creo.
Yo le recomendaría un complemento que no le va a dar sueño por los componentes que lleva.
Estupendo.
Que lleva el elicriso, lleva el grosellero negro y lleva ginseng, para tomarlo y poco a poco para ver que cada vez sus problemas de alergias se irán espaciando más en el tiempo, uh-huh, y serán menos intensos, que se llama AlerHelp.
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 Perfecto. ¿Vale?
También vienen viales y hay que tomar, agitándolo previamente, un vial antes del desayuno.
Uh-huh. Antes del desayuno es importante agitarlo previamente, ¿eh? Así de esta manera.
Porque como lleva sustancias naturales puede hacer pozo.
Exacto, puede hacer pozo para que, digamos, se esparza de manera uniforme todas estas sustancias naturales. AlerHelp, sí, en el caso, sí, bueno, concretamente es la respuesta para Mar de Tarrasa. Pero si cualquier oyente que se identifique un poquito con estos síntomas, estas alergias estacionales, bueno, yo creo que es muy común, ¿no? Esta congestión nasal, picazón en los ojos, estornudos frecuentes, pues ya sabéis, caminito de vuestra farmacia para farmacia o herbolario, entráis, hola, ¿qué tal? Mira, yo estaba buscando el producto AlerHelp de Marnis. ¿Que lo tienen? Perfecto, os lo lleváis para casa y un vial antes del desayuno, como nos ha dicho el doctor Valverde, ayudará a espaciar un poquito estos síntomas, a prevenirlos, a que sean más suaves. ¿Que no lo tienen? Pues pedís que os lo pidan, ¿eh? Que en estos lugares toman nota enseguida, saben dónde dirigirse y llegan enseguida estos productos. Podemos, Jordi, creo que tenemos alguna consulta de WhatsApp. Vamos a escuchar porque nos llegan también algunas consultas de WhatsApp que vamos, podemos ir escuchando en antena. ¿La tenemos, Jordi? Venga, pues escuchamos una pregunta, una oyente que nos ha dejado aquí su problema, a ver qué le puede recomendar, doctor.
Buenos días. Mira, soy Esperanza. Quería saber si el Crismar que estoy tomando, ¿me lo puedo tomar siempre o tengo que descansar? O porque me lo estoy tomando, llevo un mes tomándomelo. Y bueno, quería saber si tenía que descansar. Muchas gracias.
Bueno, esta oyente no nos ha dejado el nombre. Tenía la tele puesta de fondo. Ya está, ya está utilizando este producto, Crismal, ¿no? Si no he escuchado mal.
Sí, pero es que yo no sé si... Yo creo que ese complemento alimenticio es de Marnis.
Uy. Ah, pues entonces, mire, a lo mejor la señora se ha confundido y nos, claro, y nos ha enviado...
De Crismal... yo no conozco ningún complemento alimenticio de Marnis que se llame Crismar.
Bueno, pues en este caso, como no tenemos tampoco los síntomas exactamente ni nada, no le podemos contestar.
Claro.
Recordemos que este espacio está potenciado y lo lleva adelante los amigos de Marnis. Cualquier duda que tengáis también, si sois sois usuarios de sus productos, la podéis enviar, pero solamente productos de Marnis, porque el doctor en este caso pues está especializado, como podemos comprobar constantemente, en sus productos. Una lástima, esta oyente que en este caso pues se ha liado un poquito. Tampoco pasa nada, que es fácil despistarse. Desde luego le agradecemos que nos escuche y le recomendamos mucho los productos de Marnis porque son primera calidad. Venga, pero podemos pasar a una última consulta vía correo electrónico. Ella es Ana de Tarragona, tiene 25 años. Dice, últimamente he estado lidiando con episodios de ansiedad. Mire, esto también es una consulta que suele aparecer de vez en cuando, especialmente en situaciones estresantes. Me gustaría explotar opciones naturales para ayudarme a mantener la calma y la tranquilidad. ¿Hay hierbas o suplementos que puedan ser útiles en mi caso? También me gustaría conocer su opinión, doctor. Enhorabuena por el programa. Claro, es que en estos tiempos, esta recomendación, mucha gente tiene que coger el boli y tomar buena nota, porque nos hace falta a todos, ¿sabes? Saber un poquito, relajarnos, relativizar, uh-huh, y que haya productos naturales que nos ayuden a esto.
Claro, lo primero que tenemos, Rafa, que identificar qué es lo que nos está provocando a nosotros el estrés.
Sí, sí.
¿Vale? Es lo complicado, es lo difícil. Uh-huh. Para intentar ponerle remedio, por lo menos saber cómo gestionar ese problema que nos está produciendo estrés.
Claro.
Si no, podemos paliarlo con lo que yo ahora recomiende, sí. Pero si no le pones solución a la causa, difícilmente podrás erradicarlo del todo, ¿vale? Entonces intentar identificar qué es lo que me está produciendo el estrés, si puedo eliminarlo, si no, ayudar a gestionarlo, ¿vale? Y ayudarte de un complemento alimenticio, te incorpora una serie de sustancias que van a calmar un poquito esos estados de estrés,
vale.
Porque incorporamos vitamina del grupo B y vitamina C, zinc y magnesio, proteína de la leche, teanina y vitamina E.
Vale.
Todo en un único complemento que se llama RelaHelp.
RelaHelp.
RelaHelp. En el caso de esta oyente, yo le recomendaría que tomara una cápsula por la mañana y otra cápsula por la noche. No le va a dar sueño, ¿eh?
Perfecto. Esto es importante porque, claro, siempre tenemos muchas tareas por delante que no nos lleven al estrés, pero que tampoco nos dejen estos productos pues así somnolientos. RelaHelp. No confundir con AlerHelp, que es lo que hemos recomendado al oyente anterior de Tarrasa, que tenía estos síntomas un poquito de, perdón, de alergias gestacionales. Este producto...
Creo que es importante también, Rafa, para el tema del estrés, tienes que buscarte una válvula de escape.
A ver, sí, claro. O sea, un punto, ¿no?, de desconexión mental.
Correcto. Pues un hobby que tengas, o retomar algún hobby que hayas tenido, o practicar algo de ejercicio físico, o hacer algo de deporte, o si te gusta la lectura, leer, tener alguna... O si te gusta estar con tus amigos, estar con tus amigos... Tienes que buscarte una válvula de escape que rompa con esa rutina y ese estrés día a día.
Y si no te gusta estar con tus amigos, doctor, pues que hay que buscarse otros amigos, porque entonces...
Pues te buscas otros amigos.
Entonces el problema es mayúsculo.
Es problemático si tus amigos no te gustan.
Exacto, ahí el problema para mí es fuerte, hay que buscar otros amigos.
Eliges tú, otras cosas tienen ya impuestas, pero eso los eliges tú.
Eso es. Por lo tanto, no, pero me parece interesantísimo porque al final hay ciertas profesiones, claro, yo al final pienso en la mía, que cuesta mucho desconectar, constantemente le estás dando vueltas, qué haré, cómo lo haré, los contenidos que buscaré, ¿no?, para ser creativo, etcétera, y yo sí que es verdad que agradezco muchísimo. Mire, le voy a decir cuál es mi manera de desconectar. Primero la familia, evidentemente, cuando estoy con mi familia, con mis hijos especialmente, ¿no?, esa frescura de los chavales, de mis hijos, de sus cosas, y luego a mí me ayuda mucho a desconectar ver un partido de fútbol en la tele. Ya ve usted qué cosa más tonta, ¿eh? Un partido de fútbol que me apetece ver, y ya no piensas en nada más, piensas en el partido.
Sí,
es una fórmula.
O una película que no te haga pensar.
También.
La película, como yo le llamaba, para mentalizados, y ya paso de las películas para mentalizados, que lo único que hacen es comerte el tarro.
Una película ligerita. Un espectáculo de Lelutier, como hablábamos el otro día.
Por ejemplo.
Es fantástico.
Cosas así.
Venga, don, recordemos que los productos que nos recomienda el doctor los pueden trobar a Herbolaris para farmacias y farmacias. Podéis también consultar la seva completísima página web, la página web de Marnis, on tenen allà catalogats tots els seus productes, però sobretot acudiu, Chino Chano, a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte de Marnis. Doctor Valverde, hemos empezado la semana potentes, però mañana más. Un poquito más de eso que usted nos da. Que vaya muy bien.
Más y mejor.
El resto del lunes, y muchas gracias, doctor.
A ti un abrazo grande.
Un abrazo grande. Vinga, nosaltres... Ara, puja la música, Jordi, que això queda molt radiofònic. Puja la música, Jordi. S'ha quedat molt, molt bé, molt, molt polit, molt radiofònic. Nosaltres, que estem a punt d'arribar a la una del migdia, ja esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut. Ara, de seguida, el recull informatiu a la una, en el butlletí que ens faran Julve i Closa, informació general, més esports... I després torna el Trias. Encara ens queda una hora per endavant. Això és La Caravana.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat.
l'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.